Quan parlem de bruixes, ens imaginem normalment les que apareixen en dibuixos animats.
No sé com s'ho fan, però les bessones sempre se'n surten de tot. Apa, nenes, cap a casa!
O les que veiem al cine i s'acaben convertint en estrelles mundials.
Además, lo estás diciendo mal. Es Leviosa, no Leviosa.
Però el que sí que no esperàvem és que en ple 2022 es parli de bruixes al Parlament.
No, no ens ho esperàvem gens. És una proposta que han portat conjuntament les tres forces independentistes i els comuns per reparar la memòria d'aquelles dones que han estat acusades de bruixeria entre els segles XV i XVII. A l'escrit diuen que Catalunya és un dels llocs d'Europa on més dones van ser acusades d'aquesta pràctica, que titllen com a clar exemple de la violència i la discriminació a què han estat sotmeses les dones al llarg de la història. Per això emplacen els ajuntaments a incloure el seu nomenclàtor, noms de dones condemnades per bruixeria, al seu municipi.
Gràcies, Judit i Pere. Precisament avui TV3 emetrà el documental Bruixes, la gran mentida.
Sí, Diana, el thriller històric explica com Catalunya va ser un dels focus mundials de les caceres de bruixes. El documental està dirigit per Joana Pardos i intervenen la psicòloga Alba Alfageme o la jutgessa Lucía Aviles i experts nacionals i internacionals sobre el tema com Pau Castell.
Pau Castell, historiador i professor del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ens hem d'imaginar aquestes dones que consideraven bruixes durant els segles XV, XVI i XVII a Catalunya?
Bé, ens hem d'imaginar com, podem dir, qualsevol altra dona de l'època. La veritat és que és molt difícil fer un retrat robot del que eren les dones acusades de bruixeria, perquè tenim una gran heterogeneïtat. Hi ha dones joves, dones grans, dones solteres, casades, amb famílies de classe més rica, de classe baixa. Sí que hi ha, podem dir, un predomini de dones en situació de marginalitat. És a dir, per exemple, trobem moltes forasteres, dones immigrades, dones de fora, que arriben a una localitat i al cap de poc doncs, comencen a morir criatures, o qualsevol desgràcia, i això les converteix doncs, en el blanc de les sospites, no?, i de les acusacions de bruixeria per part dels veïns. També... per exemple, dones vídues acostumen a abundar entre les acusades. Una dona vídua a l'època doncs, implicava que estava, era més vulnerable, no?, perquè no tenia la protecció doncs, del marit, no?, o de la família. També doncs, dones mendicants, no?, per exemple, que anaven demanant caritat. És a dir, en qualsevol cas, qualsevol dona que no disposés de llaços familiars o veïnals, no?, en la comunitat on estava, i que, per tant, si era objecte doncs, de la, ja sigui dels odis o de la por, o de la sospita en qualsevol cas per part dels seus veïns i veïnes, doncs podia ser objecte d'això, no?, de processos d'estigmatització que acabessin portant a una acusació de bruixeria.
Clar, perquè quins motius es donaven en aquell moment per dir aquesta dona és una bruixa? Què era el que feia decidir això?
Clar, finalment ningú deia aquesta dona és una bruixa, ho deien elles mateixes. És a dir, l'única persona que afirmava això amb rotunditat eren les pròpies acusades. Ara bé, ho feien sota coacció, per dir-ho d'alguna manera, ho feien sota turment, durant les sessions de turment. El seu entorn, un familiar o veïnal, que era on es, com dic, on es gestaven aquesta sospita, aquest estigma, mai diuen aquella dona és bruixa, o la meva sogra és bruixa, o la meva veïna és bruixa. Diuen, té fama de bruixa. Té fama de bruixa significa això, la gent ho diu, la gent diu que possiblement ho sigui, la gent diu que, no sé, el que sigui, que es van barallar amb ella i després es va seguir la desgràcia, o bé que des que ella va arribar, el que sigui, no? O que ens va maleir, va maleir i després el meu marit va caure malalt, no? o va tocar la meva criatura i la meva criatura es va posar malalta i va morir, això, no? Després, clar, per tal d'averiguar si realment això és així o no, és a dir, si aquella persona ha donat mal, és a dir, és bruixa, s'obre un procés judicial, i aquest procés judicial, els tribunals de l'època, per dir-ho així, tenien moltes dificultats a l'hora de demostrar judicialment, no?, la culpabilitat d'aquelles dones, és a dir, com seguint l'ordre penal, diguéssim, l'ordre del dret català de l'època, clar, com demostraves que les morts d'aquelles criatures, no?, que totes aquelles desgràcies, fins i tot les pedregades i les malalties del bestiar, etcètera, etcètera, eren causades per aquelles, per aquella dona en qüestió, no?, per aquell grup de dones. Davant d'això, els tribunals van optar, doncs, per doblegar l'ordre del dret, no?, un tema també de gran actualitat, per tal d'aconseguir, doncs, sentències de culpabilitat. I aquestes sentències de culpabilitat només s'aconseguien a través de la confessió autoinculpatòria, diguem, de les acusades.
Clar, nosaltres aquesta situació ens sona com de lluny i ens dona la sensació que potser són coses anecdòtiques, però realment quantes dones van patir aquesta creença?
No, en cas català, jo crec que podem parlar, i sempre són extrapolacions a través de la documentació conservada, però parlem de milers, en qualsevol cas de més d'un miler de dones jutjades, perquè així ens ho diuen els testimonis de l'època. Ara bé, conservades, així porto ja més d'una dècada, 15 anys, doncs, dedicant-me a això, a buscar les traces, no?, d'aquest episodi en els arxius d'aquí i de fora, i n'he arribat a identificar, diguem-ne, amb noms i cognoms, prop d'unes 700, que són les que, de 700 i 800, que són les que apareixen en aquest mapa de Sapiens, que ha publicat la revista Sapiens i que està disponible en línia. Però, evidentment, sabem que van ser moltes, moltes més, de les que la majoria no en sabrem mai, doncs, la identitat, ni com van acabar, ni qui les va acusar, ni res.
Doncs, Pau Castell, historiador i professor del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per haver estat aquesta tarda amb nosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.